els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
És el moment, així serà cada dilluns a aquesta hora, en què dediquem uns minuts a la tasca social que és tan important, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, una acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Salutacions per als qui ens escolteu en el directe, però també pels qui ens busqueu en format podcast. Ens hi posem. Algunes notícies. El papa Francesc va rebre dilluns passat en audiència a Roma el Consell General de Càritas Espanyol amb motiu del 75è aniversari de la seva fundació. Durant la trobada, que va tenir lloc a la sala del consistori del Palau Apostòlic, el Sant Pare va recordar que la caritat, l'amor en majúscules, és el tret més essencial de l'ésser humà i que per això el llenguatge que més ens uneix és precisament el caritatiu. En el seu breu missatge de felicitació, Francesc va reflexionar sobre els principals reptes que s'ha plantejat la institució en aquests tres quarts de segle, que són treballar des de les capacitats i les potencialitats, acompanyant processos, realitzar accions significatives i ser acció de la comunitat eclesial. El president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, va agrair al papa el seu exemple de solidaritat, va dir, de lluita per la justícia i de la cura de la casa comuna. Bretón va expressar també gratitud al Sant Pare pel seu suport a totes les persones que s'acosten a Càritas en busca, en recerca d'una vida millor, d'aquells que no arriben a aconseguir-la i els qui, lluny de les fronteres del nostre país, continuen lluitant per assolir condicions dignes que els permeti cobrir les seves necessitats bàsiques. En l'audiència van ser presents el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, el president de la Subcomissió Episcopal d'Acció Caritativa i Social i bisbe responsable de Càritas, Jesús Fernández, el vicepresident Enrique Lacalle i la secretària Natàlia Peiro, el delegat episcopal Vicente Martín i els presidents de les Càritas d'Andalusia, Aragó, Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid, el País Basc i Navarra, la Comunitat Valenciana i Múrcia. També hi van ser els directors de la Càritas Castrense i altres dirigents de l'entitat catòlica. Precisament Càritas Espanyola és, d'altra banda, també notícia perquè considera que la publicació en el butlletí oficial de l'Estat dijous passat del Reial Decret 16/2002, pel qual es milloren les condicions de treball i de seguretat social de les treballadores de la llar, suposa un gran avenç en l'equiparació dels drets laborals i de seguretat social als de la resta de treballadors i treballadores per compte aliè de totes les dones que treballen en el sector de les cures i de la llar. Aquesta reivindicació històrica va ser recollida de manera específica en el document que, amb el títol Per a una societat més justa, propostes polítiques davant les eleccions legislatives del 2019, plantejava Càritas per aquesta legislatura. L'entitat catòlica fa dècades que acompanya les dones treballadores de la llar familiar i reivindica l'equiparació i l'adequació dels seus drets als que es contemplen en els tractats internacionals, com ara el Conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, recentment ratificat pel Congrés. Càritas avisa, però, que el Reial Decret d'aquest any deixa encara alguns aspectes sense resoldre que impedeixen l'equiparació total entre les treballadores de la llar i la resta de persones que treballen en el règim general. Per exemple, es mantenen les diferències, diu Càritas, en el càlcul de la indemnització per acomiadament i en la quantia coberta per part del Fogasa. Més notícies. El projecte Mejora, que forma part de la convocatòria Empleo en Igualdad de Oportunidades, té per objectiu millorar l'ocupabilitat de persones en situació de o risc d'exclusió social i s'emmarca en el programa operatiu d'inclusió social i economia social que compta amb el finançament del Fons Social Europeu i el grup Inditex. Gràcies a aquesta inversió, Ecosol ha aconseguit crear 2 llocs de treball i consolidar els 8 de feina que ja hi havia el 2021. En aquest context, el programa para especial atenció als itineraris amb mecànica per al muntatge i reparació de bicicletes amb assistència elèctrica, com és el cas del taller d'Ecosol. Així doncs, les persones participants han finalitzat la formació programada per al primer semestre d'aquest any millorant així les competències tècniques i professionals, sociolaborals i personals. La seva especialització s'ha centrat en l'obtenció del certificat de carretons elevadors frontals, la prevenció de trastorns musculars i esquelètics en el lloc de feina i, a més, han dut a terme diversos tallers d'intel·ligència emocional i educació financera. D'altra banda, Bonaire ha lliurat més de 17.800 euros a Càritas Catalunya, una quantitat que repartirà amb targetes de compra en aquests establiments a les famílies refugiades i migrants acollides a la comunitat perquè puguin adquirir productes d'alimentació. L'import recaptat a través de les botigues Bonaire i compres online ha estat de més de 12.800 euros i l'aportació de Bonaire a través de Caixa Guissona ha estat dels 5.000 restants. L'aportació econòmica recaptada es destinarà a persones refugiades pel conflicte d'Ucraïna i d'arreu del món que han provocat el seu desplaçament forçós, així com a persones migrants que estan rebent l'atenció per part de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. La gestió dels ajuts a aquestes persones es farà a través de l'entrega per part de Càritas de targetes de compra Bonaire a les famílies. S'ha presentat, a més, aquest estiu, a principis d'agost, la memòria 2021 de l'empresa de reinserció social APASOMI, que forma part de Càritas Diocesana de Terrassa i que treballa en col·laboració amb la Fundació Viver de Belllloc de Cardedeu i la Fundació Vallès Oriental, totes dues dedicades a les persones discapacitades. APASOMI ha pogut mantenir els 21 llocs de treball i s'ha augmentat darrerament fins a 25 el nombre de treballadors. Es constata la bona feina feta, especialment en la formació i acompanyament de les persones per la seva reinserció laboral, ja que 3 de les 4 que han acabat la relació contractual amb l'empresa de reinserció han trobat feina en el mercat laboral i la quarta, malgrat no haver trobat aquesta feina, continua amb un procés d'acompanyament positiu amb l'empresa. Càritas Diocesana de Girona ha rebut el suport de la Fundació La Caixa a través de CaixaBank, que permetrà continuar desenvolupant el projecte Pisos d'Acollida Temporal per a la Inclusió, dirigit a les persones i a les famílies en situació de sensellarisme i la consolidació del projecte del servei de bar del Casal del Pensionista de Llagostera, que gestiona Ecosol, empresa d'inserció de l'entitat. Segons els acords del conveni signat el juliol passat a Girona entre els representants de les dues organitzacions, la Fundació La Caixa realitza una aportació de finançament que es destinarà a executar aquests dos projectes d'acció social. Els pisos d'acollida temporal per a la inclusió són un projecte de Càritas Girona que pretén recuperar l'autonomia econòmica, emocional i social de persones i famílies en situació de sense llar. També és notícia Càritas Diocesana de Girona perquè va reclamar a principis del mes d'agost a l'Ajuntament de la capital del Gironès la convocatòria urgent de la taula d'habitatge de Girona per buscar solucions per a les famílies que no disposen de recursos habitacionals. L'entitat també va demanar mantenir mentrestant els recursos actuals destinats a una vintena de famílies després que anunciés la reordenació dels recursos temporals que permetia allotjar aquestes famílies. Va instar, a més, el consistori gironí a seguir fent les gestions per buscar-hi solucions. De Girona a Lleida, perquè aquesta Càritas Diocesana, juntament amb la Fundació Anticida de Lleida, que pertany al grup Incorpora Lleida, va signar el 28 de juliol passat, totes dues entitats van fer-ho, un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'aconseguir la plena inserció social i laboral de les persones amb risc d'exclusió i incidir així en la millora de la seva qualitat de vida. Amb la signatura d'aquest conveni es vol incrementar la capacitat de promoure i fomentar la contractació de les persones que es troben amb més dificultats. Aquesta és una mostra més de la importància del treball en xarxa entre les entitats d'un mateix territori per millorar la vida de les persones que han d'anar a buscar ajuda a entitats com ara Càritas. I acabem aquest resum de notícies explicant-vos que Fontanals Golf Club i Càritas d'Urgell van celebrar el 10 d'agost passat el quart torneig Càritas de Golf Solidari. Càritas d'Urgell va rebre la integritat de la recaptació de Fontanals Golf Club amb 6.320 euros, fruit de la celebració del torneig solidari que el club va organitzar a les seves instal·lacions a la Cerdanya. Un punt clau del torneig és la participació de mig centenar de persones voluntàries de la Cerdanya i el suport dels 134 esportistes que van competir de manera solidària i van fer que el resultat fos el menys important. Fins aquí les notícies, de seguida l'entrevista, el testimoni. Parlem avui del projecte Disseny per la Inclusió, que s'ha dut a terme durant aquest darrer curs. Es tracta d'una iniciativa promoguda pel Museu del Disseny de Barcelona i que ha posat en comú estudiants d'arquitectura i disseny amb persones ateses per Càritas del projecte residencial Pere Oliveres, que són homes i dones en reinserció penitenciària i amb l'aportació de Càritas amb dues residències. La idea és que tant estudiants com persones en reinserció treballin conjuntament en una millora de les instal·lacions de Càritas Barcelona on viuen aquestes persones en reinserció. Van dissenyar un projecte per a la terrassa de l'edifici i el van dur a terme de manera conjunta. Disseny per a la Inclusió, promogut per l'associació Ojalá Projects i el Museu del Disseny de Barcelona, és un projecte d'aprenentatge i cocreació entre alumnes d'estudis superiors de totes les disciplines del disseny i col·lectius en diferents situacions de vulnerabilitat, lliure de qualsevol estigma i prejudici social, amb un retorn bidireccional tant per al col·lectiu com per als estudiants. Des d'una metodologia concreta, es tracta de fomentar sinergies integradores entre els participants a través del disseny, sempre posant l'accent en el procés com a marc d'aprenentatge i transformació social. Per parlar-ne una mica més ens acompanya Marta Plujà, tècnica de campanyes i sensibilització de Càritas Diocesana de Barcelona. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé. Breument, com funciona aquest projecte Disseny per la Inclusió?
Molt bé. Abans, deixa'm que matisi una mica.
Sí, endavant.
Perquè és cert que dintre del programa de Sense Llar tenim dos projectes de reinserció penitenciària, un de dones i un d'homes, però el disseny per la inclusió només l'hem fet a Pere Oliveres, que és només per homes.
D'acord.
Dit això, em sap greu, que et matisi.
No, només faltaria.
Vam triar expressament aquest projecte perquè l'edifici és nou, pràcticament, i tenia molt recorregut per poder-lo... perquè els residents el poguessin fer seu.
Sí, endavant.
En què consisteix? Doncs és un projecte preciós, la veritat. És d'aquells projectes que és com un carmelet que neix dintre del que nosaltres en diem universitats amb cor, i que conjuga també el tema d'esport, oci i cultura. Nosaltres tenim la gran sort de comptar amb aquests dos programes que treballen el lleure i l'educació en valors des de l'aula. D'acord? Llavors, més una mica per casualitat, com passen a vegades aquestes coses, no? Algú que coneix algú i que diu, doncs podríem treballar junts, i comencem a posar fil a l'agulla. Com molt bé has dit, és un projecte del Museu del Disseny. El Museu del Disseny és l'impulsor i el que any rere any va fent edicions d'aquest projecte preciós, que porta a terme Ojalá Project, que és una entitat que neix de les escoles de disseny de Catalunya, en realitat. Nosaltres aquest any vam ser seleccionats, se selecciona entre el museu i Ojalá, i seleccionen les entitats. Han fet moltes entitats, és el segon any i ja em sé que n'han fet 4 o 6.
Molt bé.
Aquest any, juntament amb Càritas, hi havia també la ONCE. Llavors es tracta que els alumnes de disseny puguin conèixer la realitat social a partir de la pròpia experiència i que adaptin un projecte a la realitat de les necessitats, a les necessitats reals, per dir-ho bé, de les persones que hauran de fer servir el resultat del seu projecte. En aquest cas, era disseny d'espais, l'assignatura, hi ha moltes assignatures dintre del disseny, i el disseny d'espais vam triar un terrat.
El terrat d'una de les cases, d'aquesta llar.
El terrat de la casa aquesta, que és una residència, és la segona casa, per entendre'ns.
Sí.
residents d'aquesta casa estan en segon i tercer grau penitenciari. És un projecte que està lligat a presons de la Generalitat i, per tant, té una normativa molt estricta i molt concreta que no cal explicar aquí.
Certament.
I un espai de lleure, no?, d'esbarjo, que estava desaprofitat, vam creure que se'l podien fer seu i vam començar a treballar.
Molt bé, i a partir d'aquí doncs, es va fer tot el disseny de la terrassa. Si et sembla, escoltem breument el testimoni d'un estudiant del projecte, ex-reclús, i un dels participants com a tutor o professor dels dissenys. Ho deien en la cluenda d'aquest curs.
Que maco, sí.
Sí.
Venimos del centro penitenciario y vosotros de la universidad. En ese proyecto, juntos hemos creado diferentes ideas y creativas e interpretaciones de nuestra terraza que tenemos en nuestro hogar, Yar Pérez Olivera. Caritas.
Yo tenía otro concepto de la juventud, otra, que iban a estar más despistados, más de todo, pero han sido más responsables incluso que nosotros. Se ve perfecto. Ha tenido trabajo, ¿eh? Por eso. Ha tenido trabajo y mucho calor. ¿O no, Uri? Sí, sí, mucho calor. Pero nos ha quedado una terraza espectacular.
Bé, amb Marta Plujà, responsable tècnica de campanyes i sensibilització de Càritas Barcelona. Hem d'acabar, però només una última pregunta molt breu. Des de quan està funcionant el projecte? Va per cursos, diguéssim?
Sí, de fet, aquest projecte de cocreació, és que no, em sembla que m'he enrotllat molt i no us he explicat que la gràcia del projecte és que és cocreació. És
clar, el projecte i no tant el resultat, no?
Exacte.
Sí.
És el procés el que compta, no? Com canvien uns i altres, com es van adaptar tant a les necessitats i a les voluntats d'uns i altres, i com els estudiants veuen, no?, una altra realitat, però els residents veuen que el que ells pensen, volen i desitgen també és important. No?
Se'ns acaba el temps. Moltes gràcies, Marta Plujà. Una abraçada.
Molt bé, vinga. Fins una altra.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.